el seu proper objectiu és crear la reserva d'esbaix fondo. Arribem així a les 6 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 7, a l'informatiu vespre, amb Aina Sureda.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Un poemari recent sortit del forn i les sèries del moment i una de les estrenes també més esperades de l'any passen avui per la vida. Comença la cultura. A IB3, benvingut tothom.
Com una cussa és el cridaner valent títol del primer poemari de Clàudia Darder. Són una trentena de poemes que l'autora poblera, finalista del Premi Salvador Iborra de Poesia de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, acaba de publicar amb l'editorial Adia. La Clàudia és la convidada de la xerrada d'avui a la secció femenina de Postveritat i altres drames, avui amb Alba Tarragó. I després sèries a les plataformes amb Cata Rosell i les estrenes als cinemes amb Marta Pérez. I també sabrem qui va encertar la porra de la recent cerimònia dels Oscars que varen fer.
Efectivament, acabarem així el programa, un programa que comença ara mateix quan són les 6 i 6 minuts en Marga Cifre del control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i IB3 Ràdio.
És dijous i això significa que tenim la secció de Postveritat, les nostres postdramàtiques, avui en singular. Ja són aquí, també amb en Joan Jiménez, el control tècnic. Alba, com estàs?
Hola, com va, Rafa? Molt bé,
molt
i tu?
Bé.
Com estàs?
Molt bé. Avui crec que tots dos estem com contents, no?, de tenir la convidada que tenim.
Sí, com que mos fa molta il·lusió, no? Bé, avui jo venc tota sola, com a part de l'equip de Postveritat i altres drames, però venc molt ben acompanyada per la nostra entrevistada d'avui. I he de dir que em fa molta il·lusió per diversos motius, i és curiós perquè totes dues han col·laborat amb aquesta casa, amb IB3 Ràdio, en fer feina plegades a l'Ara Balears, i hem col·laborat amb tu en diverses ocasions, totes dues, però mai hem arribat a coincidir juntes en aquest estudi.
Eren diferents franges. Tu arribaves de prest i ell un poc més tard.
Exacte. Però bueno, totes dues ja te coneixem, això és un punt a favor. I bé, res, abans de presentar-la oficialment i deixar-la xerrar, perquè sé que hi ha poques coses que o dir més que la facin estar callada. També vull dir que em fa molta il·lusió tenir-la avui aquí, perquè és una de les dones que més admir i que estic molt orgullosa del motiu que l'ha duit avui aquí, que és el seu primer poemari. Na Clàudia Darder està avui amb nosaltres perquè acaba de publicar Com una cussa amb Badia Edicions, i és aquí amb nosaltres per xerrar de diversos temes, que són el desig, el dol, la quotidianitat. Són qüestions que aborda aquest llibre, que més que un poemari és un tros de carn calenta que encara batega, com diu en Joan Tomàs Martínez en el seu epíleg.
Que guapo.
Sí. Bon dia, Clàudia, com
Clàudia
estàs?
Clàudia Darder, com estàs?
Home.
Tac, tac. Aplaudiments, mamballetes.
Hola a tots i moltes gràcies per convidar-me i per aquestes primeres paraules.
Molt encertades.
La veritat és que fa molta il·lusió. I res, moltes gràcies per ser benvinguda, Alba. Molt contenta també de compartir aquesta estona amb vosaltres.
Que bé. Les puc subscriure totes, no?, les paraules que has dit de Clàudia.
Que bé. I de, bueno, per qui no la conegueu encara, us faré una petita presentació més oficial. Anna Clàudia és periodista i comunicadora i segurament el seu nom vos sonarà de, per haver-lo vist en el diari Ara Balears, on publica setmanalment la secció Així era i no era. I també l'haureu vist anteriorment com a redactora de Cultura, també a l'Ara Balears, i a Diari de Mallorca. Tot i que avui està aquí amb nosaltres per xerrar d'escriptura des d'un altre plànol, ella com a escriptora, des d'un punt de vista més literari, ha col·laborat amb la revista Morlanda i va ser finalista del Premi Salvador Iborra de Poesia el 2024. Un premi que, si no vaig errada, va ser l'espurna d'això que tenim avui entre les mans, com una cusa. Així que aprofito per començar demanant a Clàudia, un poc per aquest inici, quina va ser la llavor d'aquest llibre que tenim avui aquí?
Home, la llavor d'aquest llibre, no sé tant si va ser la finalista del Premi Salvador Iborra, que segur que va tenir part. Jo crec que la llavor és estar rodejada de gent amb la que te fan tenir els ulls oberts, no? També a la sensibilitat pròpia i dels altres. Aleshores, jo crec que, i a més ho dic, aquest llibre té dos epílegs, un epíleg i una postíleg, que és d'en Joan Tomàs Martínez i d'en Miquel Perelló, i els hi vaig demanar a ells si me podrien abraçar no, en aquest recorregut, perquè jo crec que sense ells aquest llibre potser existiria, però segurament no seria així com és, d'acord? Aleshores, aquest llibre neix sense saber que serà concebut d'alguna manera, no? Comences a escriure i com que escrius habitualment, tampoc jo no me vaig asseure a fer un llibre de poemes, no? No amb aquesta idea, sinó que quan vaig tenir unes quantes coses escrites vaig pensar, crec que aquí hi ha un fil, crec que hi ha una història i crec que aquí hi ha un principi i podria haver un final, no? Aleshores vaig enviar un correu a en Joan Tomàs, que crec que és un dels meus moviments més encertats en aquesta història, i efectivament la seva resposta va ser, no sé si saps que tens un llibre entre les mans. A partir d'aquí va ser fer-hi molta feina, perquè una cosa és el que apareix, no? I després l'altra és amb el que se converteix aquesta aparició.
De totes maneres, jo crec que tu eres ja carn de poeta, no? Ara mateix, si jo, perquè te conec i sa trajectòria, no?, periodística, però si ara no te conegues tant i me diguessin la Clàudia Darder ha publicat un poemari, potser pensaria, potser el segon, potser és el tercer, no?
Ah, sí?
I això contrasta amb una altra idea. Jo, en Tomé Picornell, mestre de periodisme cultural, que el cel o l'infern sí, que el cel és massa avorrit, però en Tomé el nostre home es va deixar ja fa uns anys. Quan estava en el diari Balears, me va dir una frase que se m'ha quedat gravada, no? Jo ja, bueno, començava a tenir pretensions d'escriure més enllà de les notícies del diari, i me deia, crec que ningú hauria d'escriure abans dels 40 anys. És una butada, tampoc mos han de prendre al peu de la lletra, però, i els temps han canviat, però és veritat que tu també has esperat una mica, no?, per publicar el manco, el teu primer poemari. En tens 32, 31, 32, no?
Sí, en tens 31 i ja en faré 32.
Però... O sigui, que no ha estat un poemari, diguem, d'aquesta primera joventut, no? Què se diu?
No.
Això vol dir que siguis, que ets molt jove encara.
Has publicat ja bé, Clàudia.
Sí.
No, ho entenc, i la veritat que crec que és una cosa que, diguem, de la qual me sent orgullosa d'haver publicat tard, no? I crec que durant el procés de decidir si publicava aquest llibre o no, que bueno, hi va haver una espècie de lluita interna en decidir si publicava, quan en Pau Badell de dia m'ho va demanar, la pregunta era si encara era massa prest, no? Si aquest resultat, si aquesta creació encara era massa jove, no sé si per ser primerenca o no sé si per ser nova, no? Evidentment, no són els primers poemes que escric, evidentment, segurament no és el primer llibre de poemes que podríem treure d'altres coses que hagi escrit, no? Però sí que és el primer que se fa amb certa voluntat de que resulti així, no? De que acabi en algun lloc diferent i no a una carpeta de l'ordinador o a una llibreta on apuntes coses. Aleshores, no sé si ja tenia cant de poeta, però bé...
De tot més, jo crec que la poesia en aquest sentit és una mica distinta, Alba, perquè, que penso jo, perquè la narrativa ja crec que haver acumulat experiències vitals va molt bé. No dic que no se pugui escriure una gran novena als 22 anys, vull dir, això és possible, abans se feia moltíssim, però la poesia està molt bé, i ara jo que estic transitant, per exemple, sobretot poeteses molt joves, la Júlia Febrer, se m'ha venut al cap, vaig llegir els primers poemaris de na Laia Martínez, na Laia Malo, i me semblen preciosos. I clar, i està molt bé per després poder contrastar aquesta primera poesia amb la poesia que escriurà o que escriurà Laia 20 anys després o que escriurà na Júlia o na Clàudia a lo millor d'aquí 5-10 anys.
Sí, justament això jo era un dubte que tenia i que li volia plantejar a na Clàudia, que realment mai li he proposat personalment, diguem, en intimitat, no? Que me va cridar l'atenció es veure que si la coneixes, na Clàudia té carn de poeta, no? Això, la seva personalitat... Clar,
té poesia.
Sí, exacte, exacte. Però me cridaves atenció al fet, clar, nosaltres venim del món del periodisme, que vulguis que no és un món més de prosa, no? I com que el primer impuls, el manco és meu, ha estat més en prosa, però te volia demanar a tu, Clàudia, si des d'un principi sabies que si qualque dia publicaves seria poesia, si sempre ho has tingut clar, si has provat altres camins, per què t'has decidit a la poesia, si sempre ha estat... s'escoïda.
No sé tant si és una decisió pròpia o aquestes coses misterioses que a vegades succeeixen, no? En tot cas, sí que volia dir que... bé, o pensant-hi, potser no està tan en fora el periodisme del que feim, de lo que cerca un quan escriu, no? En poesia o potser... d'una altra cosa, però especialment en poesia, perquè hi ha aquesta cosa de descobrir el que no sabeu, descobrir el que és innombrable, no? El que no podem anomenar. Intentar posar nom i explicar coses que a simple vista no són tan fàcils com d'agafar, no? I crec que en aquest cas, i també el millor en aquest llibre de Com una cussa, crec que aquesta cosa de voler explicar la realitat, no? I fins i tot en aquest cas, d'una manera crua, pot ser sense gaires preciosismes pel mig, no? I sense gaires floritures, crec que me connecta bastant amb la meva part periodística. Jo no sé si seria capaç d'escriure mai una novel·la, perquè...
No passa igual.
És que m'apareix una cosa, Rafael, supos que estàs d'acord.
Sí, totalment. Tanta disciplina, tanta constància.
I molt de mètode, exacte.
Sí, sí.
Jo crec que...
I coherència.
Sí.
Clar, de pensar...
Molta constància.
I molt de temps, i molta constància. I escriure un llibre de poesia, és que jo no... Vull dir, no, és a dir, a mi me genera un respecte brutal estar presentant això ara mateix, però a mi, jo que he escrit sempre poesia... Me va molt bé en el meu caos creatiu, si vols.
I ara que dius això, no, que sempre has escrit poesia, no sé si podries posar una data, si te'n recordes del primer moment en què vas començar a escriure de manera més conscient, pel gust d'escriure, diguem.
Crec que és impossible, però crec que si rescam per Facebook, fins i tot trobaríem algunes primeres publicacions, no? Per allà, potser 2010, o el que sigui.
Això no és una convidada que la gent ho faci.
No, per favor, no ho passeu, si no, tancaré. Però també fins i tot Fotodoc, no? Sí. Aquella cosa d'ajuntar una imatge i de sobte... Jo crec que, bueno, ja hi ha un primer instint, impuls... dir les coses d'una altra manera, no? O entendre que les coses també se poden dir d'una altra manera. Més enllà del que veiem, més enllà del que sempre ens han plantejat. I crec que la poesia i l'escriptura ho és, no? Plantejar les coses d'una altra manera, donar-li una volta.
El títol ve d'aquest vers, que diu «Pixi d'entre les cuixes m'arriba la ferunca i has deixat morro sec com una cussa amb el morro en terra». O hi ha més, alguna cosa més conceptual que...
Aquest vers... és a dir, hi havia un parell de possibilitats... i és veritat que aquest vers mos va ajudar perquè jo crec que descontextualitzat mos dona molt de joc, no? Mos dona molt de joc també per entendre el llibre, perquè el llibre, diguem-ne que podria parlar d'un procés, si volguem, no? Pot parlar de moltes coses i ara ja és de cadascú que el llegeixi, però podria parlar d'un procés i jo penso que com una cussa mos ajuda a definir, no?, quin procés és, però depèn de cada un, perquè te podria demanar tu que te suggereix i li podria demanar a Alba i potser no seria el mateix, no? L'altre dia algú m'ho va dir, home, a mi m'apareix qualcú abandonat, no? Abandonada com una cussa, com sobre el teatre, una cussa en un descampant, no? Que era una cosa que bueno, que era una cosa de soledat, de brutó, de com a, d'un desastre, per dir-ho d'alguna manera. Però com una cursa també pot ser que estimes com una cursa, no? Que pot ser amb tota aquesta docilitat, fidelitat, o com aquesta complicitat, o també que vas calenta com una cursa.
O no? que ets un Terian.
O que ets un Terian. Escolta, ja. Bon màrqueting, no havia pensat.
Totalment.
Ja gràcies. Està, gràcies per tu.
Vull dir que podria ser... Jo crec que pot ser moltes coses i m'agrada que sí que així sigui, no? I una cursa mos pot... Bé, ho diu en Miquel Perelló, ho parla la postida, no? Que tant pot ser aquesta cosa de docilitat, no? De tornar dòcil, com la part més salvatge d'una cursa, de l'animal.
Les curses van calentes? Jo crec que són més escans que van calents, no?
Sí, però les curses entren en del, cosa, també, eh?
Sí, però no expressen d'una manera tan... tan clara, no? Deu ser cosa del patriarcat, això també.
També nosaltres com miram els animals, potser li posem una mirada patriarcal als animals que realment això, no tenen.
Ara, millor si les cures xerrassin, què dius? Jo aquí estic...
No m'has vist aquí?
Aquí patim per aquest pesat que està darrere. Bueno.
Justament xerrant d'això, més endavant li volia fer una pregunta a Clàudia, li faré ara ja, i entrem en matèria. És vera que el llibre està com atrevessat, no, per aquesta pulsió animal que diu també en Miquel Perelló en el seu epíleg, per una banda, no, des d'aquest desig més eròtic fins en aquesta idea, no, de que en el final som humans, som éssers animals de costums, no, d'aquesta quotidianitat de tocar de peus a terra, aquesta cosa tan terrenal. No sé, aquesta pulsió animal, de bon també sempre ha estat, en quin moment sorgeix per tu? Perquè en el final és un poc el fil conductor, la sensació, la idea que travessa molts dels poemes, no?
Sí, clar, no ho sé, jo crec que tots la tenim. El que passa és que potser no sempre la sabem mirar, o la sabem entendre, o la sabem veure. Igualment, jo te puc parlar de mi i de la meva posició animal, que està desenvolupada i que... i domada, també, no?, com tots, vull dir, per filtre de la cultura.
Clar.
I el que passa és que a mi, és a dir, jo crec que... així com hi ha molts de tipus de poesia, evidentment, no?, i de maneres d'escriure. N'hi ha uns que seran llibres de poemes més filosòfics, n'hi ha d'altres que seran més d'una poesia d'experiència des d'un lloc diferent. A mi, la poció animada aquesta que comentau, o relacionar totes les coses amb la carn, amb l'instint, amb aquesta cosa com a incontrolable, me funciona moltíssim. També tot el que té a veure amb el cos, amb el que, no?, com a mostra vessa, no sé si és perquè les dones m'ho han fet tant de mal amb el cos, no?, que dir-lo i utilitzar-lo per escriure és com si recuperar-lo d'alguna manera, no?, i fer-lo nostre. No sé si té resposta a la pregunta, però crec que, és a dir, la pulsió animal funciona molt, no?, aquesta... Bueno, com aquesta cosa incontrolable, pulsió animal, desig, el que li vulguin dir, en qualsevol cas.
Jo reivindicaria, i de fet m'encanta quan les escriptores, les artistes, les filòsofes apel·len a allò carnal, no? Allò sí. Més salvatge, perquè durant segles i segles ho han fet els homes sense cap tipus de problema i ja és hora, no?, que ho facin elles quan les irroti. Vull dir que, no sé, jo quan veig una com això, no?, molt orgànic, carnalitat, organicitat, és el primer que m'ha vengut en el cap, en allò que m'ha donat temps a llegir-ho perquè fa 20 minuts que ho tinc a les mans. I sempre celebro, però jo sempre me fa ganes festejar, celebrar aquesta carnalitat escrita per elles, per vosaltres.
Jo crec que, no sé, no... Sí, crec que és una cosa que de la qual mos hem apropiat i penso que... No sé si d'una manera conscient o no, però jo crec que és això, no?, com a recuperar el cos al final i utilitzar-lo per lo que vulguem, i en aquest cas és per sa expressió i per sa creació artística en el sentit que sigui.
Exacte. Sí, connectar amb el cos i estar-hi a gust, no?, perquè moltes vegades és el que tu comentaves, com a que fugim i no mos volem sentir, no volem sentir el nostre cos perquè el rebutjam, perquè no encaixa allà on hauria d'encaixar, sí. I és això, com a que estem desconnectades del cos realment, sí. És una cosa que sí. Passa. I just ara que en Rafa no feia aquest exercici un poc de genealogia, no? de xerrar-se de ses autores, no? Na Clàudia, en alguns moments del poemari, inclou cites i fragments d'altres escriptores, com na Maria Antònia Salvà, Safo de Lesbos, i volia aprofitar això per demanar-te, Clàudia, un poc com és el teu procés d'escriptura, si tu tens aquestes, diguem, muses, no? Si normalment tens un període de que t'enodreixes de tot això, o les tens sempre a prop per consultar-les i no perdre, diguem, el focus d'allò que vols explicar. Són que ets Virgo. Quina és la manera de treballar d'una Virgo?
M'encanta estar tan millennial, això de treure l'horòscop per aquí.
Sí, no és el primer cop, no?, que ho fas a la secció.
Jo vaig dir que eres la corresponsal de la cultura pop.
M'agrada molt això.
I he de mantenir...
No hi crec gens, però m'agrada quan algú diu així amb convenciment. Clar, això és perquè ets àries descendent o ascendent.
És que, na Clàudia i jo tenim un poc aquesta dinàmica. Ella és Virgo, jo som Libra, som Balança i...
Mira, jo t'he de dir que aquí no... Bueno, no ho sé, eh? No sé si sort de dins del caos és de Virgo o no, però no me sent representada en una qüestió d'ordre. Sobre el que és de ses referències, no?, de el que t'acompanya, no sé tant si m'acompanya mentre escric, que crec que no, com manco en aquest procés ha estat més solitari, com més d'abandonament, no?, més de silenci i de què és que hi ha de dins i de fora que és que puc utilitzar. Sí que després, clar, és que el procés de revisió, d'edició, d'acabar, no?, perquè hi ha poemes que potser no estaven acabats en una primera versió que pensaves que sí, vull dir, és que això és una cosa també com, no vull tot aquesta paraula, però és veritat que és molt orgànica, no?, de lectura, de relectura, de revisar, de col·locar una cosa a un lloc, una cosa a una altra. Jo crec que aquestes altres escriptores, aquestes altres dones, aquestes altres referents, senzillament són com van apareixent. A vegades venen primer elles i després un poema, o a vegades hi ha un poema i després hi ha una lectura i afegeix la citació perquè dius, com podia ser? És a dir, evidentment qualcú ja ha escrit aquest poema abans, no? O aquest poema començava d'una altra manera i era així com acaba aquest poema de Maria Antònia Salvà. Jo crec que és com la creació d'un univers en un mateix llibre, però no tens per què començar... Vull dir, podríem començar a cara per la teulada, saps? En aquest sentit, potser molts escriptors no estarien d'acord amb el que dic, però el meu procés és molt poc metòdic. És a dir, soc molt poc disciplinada. Jo no... Potser no escric cada dia, saps? Aleshores, és una cosa que no necessit escriure per viure, no és una cosa que dic, no. Jo escric quan m'ha de gust perquè vull que sigui una cosa que me'n faci sentir bé. I si no tinc res a dir, no vull patir ni lluitar contra res que me'n faci escriure. I si ara me toca llegir més per després poder treure una idea, escriure una citació a un quadern o el que sigui, és el que s'ha de fer. Però vaig molt... Ja ho saps, Alba, com és la vida. Vull dir, si tens ganes d'anar al pai, vale, si no, ja està.
Vull dir... No sé per què, però sospitava precisament que això, que el mètode no t'acompanyava necessàriament.
No ho fa.
Igualment, aquest llibre també té una part com molt de quotidianitat i això és una cosa que m'encanta i com que me fa molta curiositat conèixer els hàbits que té la gent i especialment la gent que és artista i que escriu. I això és una cosa que també te volia demanar, no? Si tens qualque moment, per exemple, del dia que dius és que he d'escriure quan m'aixec abans d'anar a dormir, o si escrius diguem d'una vomitada que te ve tot i ho has d'escriure, vas posant vers rere vers poc a
jo
poc.
Jo crec que depèn, i és molt tu aquesta pregunta. Vull dir, m'equadra que me la passis tu i no en refet.
Escolta, estava a punt de fer-la.
No sé si te puc donar una resposta, perquè a vegades escrius fent un cafè, a vegades escrius, jo què sé, gairebé anant en cotxe, no? Perquè dins teu o dins el teu cap està escrivint aquella cosa. Jo me'n recordo que quan era molt petita, un dels invents, no?, en aquesta cosa que diuen, si fossis inventora, quin invent faries? És que jo crec que era segon de primària o tercer. I me'n record que vaig dir un llapis que escrivís tot el que pensés el meu cap, no? Aleshores, ja és aquesta sensació de que t'apareixen les coses i se t'escapen, t'apareixen els versos i se t'escapen. Aleshores, no ho sé, escric en qualsevol moment i en cap moment, no?, per dir-ho d'alguna manera.
És que realment de vegades passa això, no?, que te venen les coses en el moment que tens el cap com a més en pilot automàtic, no?, que estàs escurant els plats, manant, o... Vull dir, justament m'has fet pensar una cosa que m'ho va dir una Miriam Cano en un curs d'escriptura, que m'ho va dir que escriure és un 80% pensar i un 20% escriure.
Totalment.
I és així.
Sí. De tot més, jo aquesta pregunta l'he fet a sovint, de veritat, als autors i autores, i sempre recordo una resposta d'en Lorenzo Silva, que el vaig entrevistar per una novel·la, i li vaig demanar quan escrius.
Sempre pot ser.
I diu, mira, el llibre que estic comentant l'he escrit amb el meu fill petit damunt, perquè la meva dona, que també s'ha dedicat a la cultura, tenia feina cada dia i jo feia feina des de casa. O sigui, amb això t'ho dic tot. Escric quan puc.
Clar, és que... Sí. Cada situació, no, individual, bueno, té unes condicions.
Exacte.
Si vols que te conti com vaig escriure aquell llibre, i aquell llibre va néixer, diguem-ne, gairebé en un moment de molt d'aïllament. Jo em vaig tancar a Pollença, a una casa de camp, i vaig estar 6 dies allà sense sortir ni per anar a comprar. És a dir, sense sortir. Wow. No me vaig moure d'allà. Aleshores vaig fer com la meva pròpia residència artística. I allà va sortir sos del que és com una cosa avui.
Clar.
Aleshores, sí, molt de silenci, molt d'estar tota sola, molt poca connexió amb altres persones. Jo crec que això te du a fer algun tipus d'activitat, no? I si la teva és escriure, i aleshores pues, encara t'hi empeny més.
Uh-huh. Tenim una cançó, no?
Sí, dit això, voldria...
És el moment ja?
Exacte, és el moment de la cançó que en Clàudia mos ha proposat perquè li recorda en aquest moment de creació.
Idò, vinga.
Morir d'un llamp, morir d'un llamp, morir d'un llamp com un llop. Morir d'un llamp, morir d'un llamp, morir d'un llamp, morir d'un llamp, morir d'un llamp entre els llops. Si et deixen d'estimar, qui sap què et podrà consolar? El dolor es cura vivint-lo, sempre ha sigut així. Si et deixen d'estimar, mires el riu, mires les canyes, ets en el pedregar, mires com tot se'n va. Desitges només morir d'un llamp, morir d'un llamp, morir d'un llamp, morir d'un llamp.
Sempre va bé a Marina Rossell, no?
Sí, i diu bastant. I mos ajuda un poc a entrar en matèria ara, perquè te volia demanar, Clàudia, un poc pues, contingut ja en si mateix del poemari que ja l'han xerrat, però volia demanar-te un poc per aquestes quatre parts, no, que el divideixen, que són deliri, sospita, embat i esclat. Jo he trobat, no, que va fent com una evolució aquest poemari, no? que rimes, els temes, els lèxics van canviant. Comença des d'un punt més, des del plaer, des del desig, després passa per la melanconia i després ja com que ho aterra tot, un poc des del punt de vista de la natura, la terra, per xerrar un poc d'allò quotidià, no? No sé un poc de què xerren aquestes quatre parts, quin és aquest camí pel qual mos vols fer caminar?
Crec que ho vas explicar molt bé. O sigui que, bona lectura, moltes gràcies per aquesta atenció. Bé, m'agrada com ho diu en Miquel Perelló, perquè ell diu que el llibre comença amb el col·lapse del món íntim, no? Aleshores, jo crec que això dona pas primer a una, diguem-ne, com a una explosió de ràbia, no? De col·lapse, de aquesta cosa com a més gelosa, més rabiosa, més necessitada, més vulnerable, més que s'arrossega, no? Diguem-ne que, bé, és com... hauria preferit saber-te el sexe que m'escopissis, que no em deixessis passar, no? És com, no, jo vull que me... Sí, no sé, com aquesta cosa... Vull que me vegis vulnerable i vull que... Si he de patir, m'és igual, però patiré com a de vora tu, no? D'aquesta, uh-huh. d'aquesta manera. Però a veure que després ja començam a entrar en la sospita, que és aquella cosa com de donar-se que alguna cosa no va bé. No va bé amb tu, no va bé amb el món, amb el que sigui que t'acompanyi en aquell moment. I després ja se'n bat i s'esclat. Ho dic perquè, és a dir, en algun moment d'aquest procés vaig dir, és com si fossin les fases d'un dol. No? No exactament, no són les mateixes, ni he volgut apropar-m'hi de cap manera, però sí que com a pensar en quan una cosa, pues això, col·lapsa, explota, de sota cau pel seu propi pes, com arribar en el benestar una altra vegada. Però això després, la part més cap al final del llibre, pot ser més reflexiva, la manera d'escriure, que no té, per exemple, punts ni comes, és com a... com si estigués més liviana, pot ser, no? Com si estigués més flotant, perquè és com el moment d'introspecció. No?
És orgànica, aquesta, també, no?
Aquesta com cosa de... Anem a pensar què està passant, no? Com jo, a vegades, ho he dit amb en Joan Tomàs i amb en Miquel, és com quan vas a... És el moment de teràpia, no? És el moment de com quan vas a anar a psicòleg, que aleshores, en aquell moment, apareix una mica més la fe, aquesta creença, no? Aquesta espècie de... Oh, me puc aferrar per sortir i viure de nou, no? Que ja és el darrer, que ha aquella prosa, aquell poema en prosa, que diu ja estic llesta per la vida de nou... que és una mica la recuperació, et sortir-ne, veure la llum.
És com una descompressió, no?
Sí, podria ser com una descompressió, totalment.
També hi trobem un poc en cada una d'aquestes parts un ritme, no?, el que comentaven, i un tipus de vers diferent del que comentaves ara, no?, com que en el principi jo l'he trobat com a sobtat, contundent, els versos són curts, és com a... Tot transmet aquesta sensació, i després el que tu comentaves se va com a enxamplant, com a se relaxa, s'allarga fins a aquest moment de prosa, no? Suposo que comentaves que hi ha com tot aquest discurs darrere que hi va amb el que estàs explicant, amb el contingut.
Crec que sí, és a dir, crec que s'ha pensat bastant també on va cada poema, que això no vol dir que es treguin cronològics, perquè no oblidem que al final una obra també és un muntatge, no? Hi ha coses que sí que neixen de vomitada, però després hi ha una preparació perquè tot això tingui un resultat que sigui coherent, que se pugui explicar, que pugui estar bé, no? Que sigui una obra pensada, al final. M'he perdut, perquè la pregunta era com una altra. Rafael, mos hem embuat.
No, el tema de com està escrit cada poema en funció del contingut.
Sí, no, és a dir, jo crec que al principi aquestes coses com a més contundents, és a dir, crec que al final, quan tenim aquests sentiments o quan parlam des de la ràbia, des de la gana, des de quan estem enfadats, tot és com a més directe, com a més... Vull dir, no pensat, no? Com una cosa més delimitada, saps? Vull dir, per això són poemes com més curts, com més contundents, més directes, més curts. I després tot se va com a... Bueno, pues aquest moment de reflexió, aquesta cosa d'anem a pensar, mos distensionem, saps? Com mos prenem el tranquil·litzant, no? I mos relaxam.
Entrevistant a Clàudia Darder, sintonitzada a Vietes Ràdio, això és l'aviador a propòsit del seu poemari, el primer, com una cosa. Per si tu l'oient, no?
Així és.
Perquè duim aquí com a mitja hora, se mos ha passat
molt volant. Molta xerrameca.
Un poc.
Per favor, se tractava d'això.
Sí, és que dona per molt aquest poemari. No sé, voldria acabar un poc aquesta entrevista demanant-li breument un poc per aquest estil, no?, d'Anna Clàudia. No sé si t'ha costat trobar-lo, perquè hi trob fragments, no?, com que està tot molt comprimit, el significat, com quan dius et cal conscient que partiràs. Mm-hmm. Ho dius tot. No sé això com... Aquest estil, si t'ha costat trobar-lo... Miquel Perelló diu que ets escèptica de les grans narratives. No sé si és així.
No ho sé. Crec que... És a dir, crec que aquesta obra és així. No sé si en vendran més i no sé quants seran les que venguin, no? Supos que cada creació necessita un estil, cada tema... accepta millor a un altre un estil, i evidentment cada autor o autora després anirà pels camins que el misteri de la poesia li permeti, no? Mm-hmm. És feina, Alba, és a dir, és com és molta revisió, és saber quan el poema està acabat, saber si està bé, és a dir, no ho sé, potser aquest poema descontextualitzat fora d'aquest llibre no té tant de sentit, no? O podria ser una cosa... no ho sé, podria ser sonaria diferent, mm-hmm. però en canvi jo crec que amb el que ve d'abans i el que ve darrere i tot junt, no em porta dir res més en aquest mm-hmm. poema. Podria ser un bon final per un altre poema, potser podria ser un bon principi, però aquí encaixa on és. I per això, és a dir, vull fer esment en això, que aquest llibre s'ha concebut com una cosa conjunta, no és un recopilatori, sinó és una cosa que al principi està pensat i al final està pensat, i per mig han canviat moltes coses i s'han col·locat els poemes, i crec que és un dels aprenentatges que m'enduc d'aquest primer llibre, que, que segurament si l'hagués fet més jove, Rafa, com comentàvem abans, potser no hagués estat així, no?
Perquè, diferent, no, segur que
perquè hagués estat diferent, però això, que no sabre com se fa un llibre també fa que el facis d'una manera o d'una altra.
Podríem fer un tas, no?
Això anava a dir, anem a desmembrar aquest poemari.
Per fer més ganes encara a l'oient, a l'oient.
Mem, no sé, vosaltres vos ha agradat algun en
jo
concret?
Jo he triat aquest que comença amb una cita de George Steiner, que vull que l'esmentem al final, que la diguem al final i que primer el poema, perquè la vull enllaçar amb un altre.
D'acord, aleshores
sí, te va
dic el poema i després tu dius la cita.
Sí.
M'ofega la carn corrupta pel tacte de tes mans brutes. Vesses amb mi dolors vils, fosques antigues, i encaixes els teus principis fers. Saber, desmuntes un món alçat mot a mot. Gata de tu, som un rèptil xorc que, afamat, llepa l'asfalt per on has passat. I em lladra per tot el cos la ràbia.
Que guapo. I d'haver precedit d'una cita de George Steiner que diu: el desig jo satisfets i segueix una reveladora buidó. Que jo me recordo molt una frase de Partenope, la protagonista de la pel·lícula del mateix nom de Sorrentino, jo som molt sorrentinià, que diu una cosa així com... que diu una cosa així com... Una cosa així, no? Diu: il sesso è la tomba del desiderio. El sexe és la tomba del desig, que me sembla tan demolidor com senzill, també. I m'ha recordat en aquesta cita també d'en Steiner, o sigui que... I de moment és el que més m'ha agradat. Encara me falten un parell per llegir.
És difícil triar, no?
Tens qualsevol, no, la vista, Clàudia?
Sí, tenc algunes coses. De fet, amb altres poetes, com la Júlia Mèrida, la Maria Antònia Massanet i la Joana Brines, feim el recital Cada Ratjada, que mos han convidat a l'Ajuntament de Cap de Pere del Dia Mundial de la Poesia.
Dia
21. Sí, dia 21 a les 12, Cada Ratjada, un quant ja no me'n record, a bon Rafa. El dia de Sant Jordi seré per mig, també, segurament, i més coses que vendran. He de dir que estic un poc col·lapsada en l'agenda i que m'acosta molt posar dates en aquest tour, però bé, ja sortiran.
Això és bo, en qualsevol cas ja se pot trobar a les llibreries.
Sí.
Es pot amar-hi.
Se pot trobar ja. O comprar-lo a diferents llibreries de Palma, per Forana...
Que bé, Clàudia, sí. Moltes gràcies per aquest regal i per venir també.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me, per comentar-lo alegrement, i espero que us agradi.
Com una cosa, Clàudia Darder, publicat per Adaia, amb Pau Badell, que sempre té bon gust a l'hora de publicar. I ens anem a un altre tema. Qui l'ha triada?
L'he triada jo. La cançó, sí, d'Anna Maria Jaume, aprofitant que fa dues setmanes que va treure disc. Han triat A Mó d'Ultramà per acabar avui.
Gràcies, Clàudia. Moltes gràcies. Gràcies, Alba.
Gràcies.
Que s'esmorona, és el meu baby, me posa loca. Estic dins un on, estic dins un on, estic dins un mires així. Mai més voldré partir.
Tres ràdios Patrimoni. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuela.
I ja la tenim aquí. Cata Rosell, com estàs?
Molt bé.
I també a Marta Pérez, perquè avui tenim una escapada cinematogràfica. Oh,
uau. Marta, uau, uau.
Estrena sí. Almodóvar i na Marta i jo.
Vinga, passant de sèries, Marta, comença a xerrar.
Tu també estàs d'anar a veure. Aquí sí que coincidim, no, Cata?
Almodóvar,
sí.
Clar.
No, però clar, sí, sí. Quant pot agradar na Almodóvar i no Sorrentino?
No té sentit.
Aquesta sensibilitat s'ha d'esportar.
I a part m'agrada en Almodóvar pràcticament tot. Que no soc detractora.
Jo m'ha fallat alguna vegada, però se li perdona. Té 28 pel·lícules ja, no, Marta?
Aquesta és la número 25.
Ah, 25. Mm. Idò, sí. Vinga, començant per les sèries.
Vinga, començant per les sèries. Avui duc una sèrie que s'ha estrenat fa res a Prime, que se diu Escarpeta, basada a les novel·les de Patricia Cornwell, que és una escriptora molt coneguda per novel·les de misteri i crim, amb Nicole Kidman. Segueix la doctora Kay Escarpeta, una brillant forense que treballa resolent casos criminals complexos i que després de molt d'anys torna a Virgínia per tornar al seu lloc de feina de quan era jove, on s'haurà d'enfrontar a vells companys i a un cas parescut al de fa 20 anys. Haurà d'enfrontar conflictes tant personals com familiars. Ai, com professionals, perdona. Si voleu, sentim el tràiler.
La doctora Kay Escarpeta. Juro solemnemente que, con lealtad e imparcialidad, desempeñaré todas las tareas que me encomienden como jefe médico forense, hasta donde sea capaz. A la segunda va la vencida.
Suerte, doctora Escarpeta.
Si he vuelto a este trabajo, es porque no me gustó cómo dejé las cosas la última vez.
Doctora Escarpeta.
És la quinta víctima en 2 mesos i mig.
Anem a veure, m'encanten els thrillers, m'encantaria recomanar-vos, però té les seves mancances. És una mescla que no funciona de thriller i culebron, saps? Perquè mostra tant com detalls dels casos com després de la vida privada de la protagonista. Fins aquí bé, però aquesta mescla d'investigació forense i drama familiar moltes vegades sembla que estàs mirant dues sèries diferents. O sigui, és molt irregular. Té coses que funcionen molt bé, perquè no se limita a resoldre crims, sinó que explora també l'impacte emocional de la mort. Funciona amb una estructura de dues línies temporals, de passat i present, i els actors que han agafat per fer del passat realment s'assemblen moltíssim en els personatges, en Bobby Cannavale i na Nicole Kidman, i funciona molt bé això. Però després la trama està supercarregada, és confusa, té moltíssimes línies argumentals, i bé, el millor és el repartiment. Són els actors, que na Nicole Kidman està superbé, na Jamie Lee Curtis està molt bé, però es veu que és un personatge molt, molt caricaturitzat, i després han integrat un element d'una IA que té més sentiments que... bé, que tu, segur. Però no, que no te la creus, una IA totalment innecessària. Així que bé, té també una cosa que no m'ha agradat, és que al final no està tancat del tot, sinó que t'espera una segona temporada, i sobretot que és a Prime. Ara estic enfadada amb Prime. Te posa anuncis en mitjan sèrie.
En sèrio?
Sí, i no una vegada. Ara estic enfadada amb Prime. Però bé, Prime, com a thriller, Amazon, es verà que... Sí, es verà que na Nicole Kidman està molt bé i hi ha coses que funcionen bé, com...
Molt bé.
Però sobretot el repartiment.
Escarpeta, que
8 capítols, així. Una temporada, sí, a Prime.
No acaba de triar bé darrerament Nicole Kidman, no?
No, és que jo aquesta sèrie...
Baby Girl va ser una pel·lícula tan prescindible.
Ara també t'he dit que ella està estupenda.
Molt bé, i de la segona sèrie que hemos dit avui, aquesta sí.
Aquesta sí, la segona temporada de The Pitt a HBO, i jo he comès serrada de començar a veure-la aquesta setmana, perquè són 15 capítols i només n'hi ha 10 posats. Ara m'hauré d'esperar. Yeah. És un drama d'hospitals...
En quant de temps pots veure 10 capítols?
Però sí, és que quan
duren?
Vaig un...
No, duren gaire una hora.
Sí. O sigui, 10 hores.
Sí.
Has de treure 10 hores.
Bueno, me vaig un poquet després de dinar, un poquet després, però...
Vale.
I l'altre dia, mentre esperava la meva filla de ballet, també vaig veure...
A un mòbil?
A un mòbil, sí. Sí, sí, sí. Aquestes sèries així, sí, algunes no, però...
Això m'ha fet molt de mal.
Sí, sí, sí. Aquestes de Capita, sí. Bé, bueno, què passa? Que han passat mesos des de l'intens final de la primera temporada, que no diré res, per si no l'heu vista, vos la recoman. Aquesta temporada comença el 4 de juliol. Reprèn l'acció única de jornada de treball. Va dir, en temps real, cada capítol és una hora de feina dins l'hospital. I el ritme torna a ser frenètic des de l'inici i més intens, si és possible. És un repte diferent, perquè ara en Robbie ha de compartir amb una persona que podria convertir-se en la seva substituta. Bé, que no, i no tenen química i xoc constant. I enmig del caos hospitalari també sorgeixen pues, noves emocionals, relacions secretes, si voleu sentir més tràiler.
Vinga, sí.
Empieza el festival.
Bienvenida.
Me tomé un tiempo. ¿Quién si no sacará esto adelante en 4 de julio?
Tu suplente ya ha llegado.
Me sustituye como jefa en mi excedencia.
Tengo ideas para mejorar el departamento.
Vale, a ver...
Què passa? És molt realista, social i sanitàriament, no? Perquè te mostra de forma crua les desigualtats en el sistema de salut. I aquesta forma de com està rodada te dona una sensació d'urgència i d'immersió. O sigui, emocionalment és molt potent i reflexiva. Hi ha moltes trames, però a mi la que m'ha tocat moltíssim és la d'una família que no té assegurança, no? Perquè, clar, allà als Estats Units l'atenció urgent sí que te la donen a urgències i generali... Però no, però clar, no
és universal, l'atenció a urgències, però a partir d'aquí...
Però clar, si tu ets un homeless sí que te pot, hi ha un servei de caritat, no sé què, però si tens treballs precaris, o sigui, no és suficientment pobre, aquí són els més perjudicats. I clar, mirat des d'un país com nosaltres, en sanitat pública universal, pues el contrast és enorme. I,
vale,
i
se això, pot veure on?
I això se pot veure a HBO, segona temporada, 15 capítols de drama hospitalari.
Un 7,9 el posen a...
No, està molt bé.
De pizza, sí, sí, sí.
I mereixes 8.
Escarpeta, millor no ho dir per si algú s'ha quedat amb les ganes de veure Nicole Kidman en acció. Vinga, anem al cinema.
L'escapada, amb Marta Pérez.
Una escapada que ens du cap a la Manxa, cap al cineasta més universal que tenim, no?
Sí, sí, és que més estimam. Jo crec que venim aquí per cada dos anys xerrar d'una estrena d'Almodóvar, entre altres coses.
I mira que jo, és vera que l'habitació no la va agradar, perquè no te pot no agradar una pel·lícula en Julian Moore i en Tilda Swinton, és impossible. I Madres Paral·leles... I Dolor i Glòria no. Però jo crec que aquí no. Tornarà un gran Almodóvar.
Saps què passa, Rafa? Que nosaltres amb Almodóvar ja no demanem que mos agradi, demanem que mos emocioni i que mos toqui aquesta fibra que mos ha tocat durant tant d'anys. I demà s'estrena Amarga Navidad i no només en Almodóvar és un bon director, sinó que és molt llest perquè ell ha decidit que el seu alter ego a la pantalla a Dolor i Glòria va ser en Almodóvar en Banderas, que jo he de dir que sí que m'ho va agradar, però aquí és na Bárbara Leni, que jo sempre penso, si qualcú ha de fer de la meva vida que sigui na Bárbara Leni, no? Perquè ella tot ho fa bé. Recordem que és una actriu que ja va ser mujer Almodóvar, però amb un paper molt petit, però molt carismàtic. Perquè no sé si recordeu, xerraré un poc en clau, per si no l'heu vista, però si no, han passat molt d'anys, La piel que habito, hi ha una escena que és molt mítica, que és com parés Elena Anaya a una tenda vintage on Bárbara Leni fa feina i li diu, soy Vicente, que és com l'escena de la pel·lícula. I doncs ell va dir, aquesta lota ha de tornar a fer feina en jo, i és en Amarga Navidad, que si voleu, escoltam el trailer.
Vinga.
¿Me quito el albornoz?
Cuando quieras. Está todo casi listo.
Vale. ¿Y qué tengo que hacer?
¿Qué significa lo del culto? Directora de culto. ¿Perteneces a alguna secta?
¿Le has contado a Mónica algo con lo que pueda amenazarme?
¿Yo? No.
Bernard Desbaraglia, sentíem sí. per aquí també, en Quim Gutiérrez...
Sí, i és que en Salvador Mayo, que era el protagonista de Dolor i Glòria, per ahir que havia obert aquestes portes de l'autoficció, que ara és una paraula que està molt de moda en la literatura, en el cinema, en tot, però per ahir que amb aquella pel·lícula se va despullar del pudor i a poc va obrir la seva intimitat. És vera que el cinema de la seva filmografia ja ha deixat moltes coses de la seva vida, ha deixat espurnes de lo que és en Almodóvar, La mala educació, Volver, Julieta, Madres paral·leles, han xerrat de la memòria, de la pèrdua, de la maduresa, però en aquesta pel·lícula és més que evident que xerra d'ell mateix i d'una cosa molt important, que és aquest procés de creació i com un autor veu de les històries de la gent que té al voltant. I si no record malament, hi ha una pel·lícula que no sé si és Dolor i Glòria, que sé que fa de sa mare, que és no Julieta Serrano, li sí. diu, és que mis vecinas estan un poco hartas de que las saques en tus películas. I és que això és un poc la gent que se dedica a crear a través de diferents disciplines, veu de tot el que li passa al voltant. No? I aquesta pel·lícula és un estudi del procés de creació. Dèiem, a la pel·lícula número 25, una de les coses més importants del cinema d'en Almodóvar, a part de la música, que en Alberto Iglesias ha fet d'això un monument, és el color tan característic. Jo sempre me'n recordaré d'aquell principi de Julieta, que és un vestit vermell que batega i batega i batega, i després veus que és un vestit...
Jo de todo sobre mi madre, que no hi ha també. Un plano que no surti un vermell.
Sí, a més, sí. aquell nom de la Marisa Paré, Omar Rojo, és tot... Bueno, és que podríem enllaçar, jo crec, coses i coses del cinema d'en Almodóvar fins no acabar sí. mai. És vera que aquesta és una pel·lícula molt fosca, que està dirigida en un moment fosc, però trobam aquesta alegria de viure. Hi ha un moment a la pel·lícula que el director, que és en, perquè és metacine, hi ha cine dins el cine, i en cine Bárbara Leni... És
millor m'ho poses, Marta.
Clar, en Leonardo Sbaraglia també és un director de cinema i té com una crisi que té molt de mal i no pot dirigir, i en Almodóvar ja ha dit que a ell li va passar, i la següent pel·lícula que va fer després d'estar... gairebé impedit, va ser Julieta, que ell pensava que no la podria acabar, a mi és una pel·lícula que m'encanta, però que ell, quan arriba a un set de rodatge, s'olvida de tot això i s'escana i totes aquestes coses.
Tenia cefalees impressionants sí, que no deixaven ni viure. Sí.
I després les dones al Almodóvar han de dir que sí, Bárbara Leni, Aitana Sánchez Gijón, Milena Smith, Victoria Luengo, és una mallorquina que és xica Almodóvar. M'encanta que mescli antigues dones seves amb noves i va incorporant en el seu càsting. M'apareix, i ho dic cada pic que estrena, però m'apareix una sort espectacular viure un moment en el que en Almodóvar encara estrena pel·lícules encara, cada dos anys.
És que, clar, la nostra generació, jo soc més gran que vosaltres, però ha crescut amb el cine d'Almodóvar.
Completament.
Imagina't, el 80, que jo tenia 6 anys, va fer la primera, Pepi Lucebom, i a partir d'aquí, clar, que gairebé cada any, cada dos anys, cita amb Almodóvar.
I podria ser d'aquestes filmografies tipus Woody Allen, que a mi és un director que m'agrada molt, però jo sempre me'n vaig a Annie Hall, me'n vaig a Manhattan, me'n vaig a Interiores, a Hannah i sus hermanas... Me'n vaig a moltes antigues d'en Almodóvar, però també me'n vaig a pel·lícules del segle XXI. Hable con ella és del 99, crec.
No, Hable con ella és del 2002. Todos sobre mi madre és del 99.
Ah, todos sobre... Clar, està en el límit, però, per exemple, Hable con ella és una pel·lícula que a mi m'encanta.
Jo també.
Julieta m'encanta.
I Volver.
Volver m'encanta. És a dir, té molt d'anys fèrtils dins...
Tria una, Marta.
Ah, La flor de mi secreto.
Jo todo sobre mi madre.
Sí, jo crec que estaria entre aquestes dues.
Jolín, és que demà te diré una altra.
Però triaria Todos sobre mi madre, crec.
Sí.
Jo le tinc, després le tinc un carinyo irracional que també, que ara mateix... No,
no, però a mi també m'encanta.
Seria molt difícil sí. que passàs en les ueres liles que totes i tots hem de tenir.
Sí, però...
Uau.
Ja.
Que és el síndrome d'Estocolmo, és molt al límit. Però, clar, le tinc molt d'estima sí. jo també, tio.
I Hable con ella, a mi és que m'apareix una idea tan sí. brillant i una execució lejanos, també, és que va, totes.
Perquè ell se va fer més conegut així sí, per tot el públic amb Mujeres al borde d'un ataque de nervios, no?
I Que he hecho yo para merecer esto és una pel·lícula dels 80.
Va guanyar l'Òscar amb Todo sobre mi madre.
Sí.
Correcte.
I va estar nominat per guió. És a dir, sí, sí. Jo crec que si no defensam en Almodóvar, com us queda? Com us queda?
Sorrentino.
Sí,
que per cert, demà continua el cicle i Fame, dic Fame perquè evidentment jo són tant de Cine Ciutat com Javier i Eugènia Companyia que l'han organitzat. Cicle Sorrentino demà per TNP.
Però amem. I qui la presenta?
Sí, jo, ah, bueno, moderaré, humildemente moderaré el col·loquio post-funció, post-pel·lícula. Bé, tenim 3 minutets per repassar els Oscars. Crec que ha guanyat, bueno, Nakata, sí, Nakata. Perquè va votar per una batalla tras otra. Sí, sí, posa'm aquesta música.
El director.
Música d'Oscars. El director, Paul Thomas Anderson, també... Emma Stone, no, Emma Stone la vaig votar jo. Tu vas votar Jessica Buckley i vas encertar.
Sí, però és que aquesta era fàcil.
Vale, i DiCaprio la vam fallar tu i jo, i na Marta, que
jo
va
vaig fallar més,
Moura, perquè va guanyar Michael B. Jordan. Bueno, bastant repartit, perquè és vera que Sinners i numèricament se duen més o menys les mateixes, un poquet una batalla tras altra, que 6, 5, una cosa així, però és vera que les grosses...
Sí, però un pat de justícia poètica amb Paul Thomas Anderson havia de tenir, no un, 3 Oscars. Està Oscar, molt bé,
sí,
està molt bé.
Ja era hora, sí.
I aquella foto amb en Joaquim Trier és poesia pura.
Efectivament. Jo estic content que hagi guanyat.
Sí, jo també.
Una batalla tras
I per destacar una cosa, va haver una cosa molt emotiva, que és na Barbara Streisand cantant aquella cançó de Tal i com éramos, però després ha sortit na Jane Fonda dient: no entenc què feia aquella dona ja, perquè va fer una pel·lícula amb ell, així, rient, sí. I jo en vaig fer 4. Així que hauria d'estar jo xerrant d'en Bob.
D'en Bobby, d'en Bob a Redford, sí. Que grande. És que s'han anat molt grans, perquè Rob Reiner jo crec que és un d'aquests directors infravalorats.
Totalment,
totalment.
És que ha
fet pel·lículones, tio, La princesa prometida.
Cuando Harry encontró a Sally,
sí,
aquesta comèdia
Cuenta
romàntica.
Conmigo.
Sí,
que
sí.
Va canviar el final perquè Misery, estava enamorat.
Misery, que és de les millors adaptacions de King.
Justament. I a part que ha fet coses molt diferents.
I efectivament, i era un gran artesà, era un gran director. I qui més ha anat? Michael Madsen, per favor, que per allò era un actor increïble. Que... Després és vera que no sé quin director li va donar l'oportunitat de ser protagonista a la fi, i la pel·li era molt dolenta, però Tarantino ha fet de Michael Madsen un icona.
De fet, cicle Tarantino Cine Ciutat, ja xerrarem d'això, perquè posam la versió estesa de Kill Bill, més de 200 minuts de veure en Uma Thurman repartint.
I deu estar rodant o a punt d'estrenar, no, Tarantino?
Supos, sí, crec
que
sí.
Li toca,
sí.
Ja. No?
Sí, sí, sí.
No sé, jo vaig sentir una entrevista que va dir que ara faria teatre, que sí. Això de les plataformes...
Que pot fer el que vulgui, no, aquest home. Sí, li compram, ja està.
Sí, sí, que vinga, que faci teatre. Idò, ja està, els Oscars un any més, que ens ha deixat, per ser una gala, jo vaig veure el 80% de la gala, bueno,
jo el 50.
Moments, sí. No, tampoc va ser...
I que guanyés l'actriu de Weapons, a mi em va agradar, he de dir que em va agradar.
I en Bardem, per favor,
que estava ja amb Harris, clar, que és un parella de sempre.
Sí, sí, sí.
I en Bardem, no, la guerra d'en Bardem, evidentment. Sí, no, va bé, les majors crítiques van ser de gent de fora, Joaquim Trier, Javier Bardem...
Se nota.
Es veu que els americans...
Els europeus.
No, els americans, sí, sí. Li va costar una mica. Molt bé, Marta, idò, demà mos veiem Sorrentino.
Sí.
Tu no, perquè encara no saps apreciar
aquesta escala. Encara no estic educada.
Però la setmana que ve sí, Cata.
Adéu, fins la setmana que ve.
Vinga, aquí ho deixam. Marga Cifra ha estat el control tècnic. Arriben les notícies i nosaltres tornem demà a les 6. Vagi bé.
Un miler de metges.